De paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots, 8, 12 i 1 minuts. Estem a 7 de maig, de juny, perdó, de jo allò de que no me furten el mes de juny. Intente que no se fijen massa en el mes de juny. Veuran, en este moment s'està citant el número, el grup més nombrós i més gran de població que hi ha a Espanya, que són entre els 40 i 49 anys. I ara jo sí que sé que tenen la sensació, que teniu la sensació, de que això corre. No és que córrega, és que no oblideu que és el número més gran de gent. És dir, saben allò de la promoció, de la generació, de la quinta del baby boom? Bueno, pues ara sí, ara ja ens han cridat a tots i tots tenim algú que estan cridant. A les 6 del matí arribava a l'aeroport de València procedent de Colònia, Alemanya, un avió amb vacunes Pfizer i esta setmana se n'administraran 406.576 dosis. N'han arribat 120.000 i per això els nascuts entre el 71 i el 80 pues ja els han cridat. Ara sí, molt bon dia. Dilluns, així en careta dilluns, que vos tingues dos. Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Clar, vosaltres no us passa, no?, el fet de dir, pues a mi m'han cridat el divendres, a mi el dissabte, però a mi sí. Mm. És dir, al meu alrededor ja ens han cridat a tots. És dir, estem per esta setmana convocats a anar a vacunar-nos.
No, però és bona senyal per a nosaltres que ja la cosa estiga tan avançada.
Clar, el que passa és que hasta ara no se sentia tant perquè és com he dit abans, és el grup més nombrós de tots. És dir, ara si tots tenim, si a gent que coneixem, que l'han cridat, que l'han vacunat, que... Bueno, jo almenys ho he experimentat en la meva, en mi mateixa,
no? És que jo abans sí que ho havia notat, no? Perquè, clar, la meva família és de la quinta que van cridar durant maig, no? I després tinc molts companys i molts amics que són mestres, per tant, que ja han sigut també vacunats abans, mesos enrere. No? Però sí que és veritat que poquet a poquet sí que es van escoltant, no? Com bé tu dius, ja estic vacunat i totes i
no
ses dades, ses cites.
El grup més nombrós, entonces, evidentment, ahí és on ara sí que teniu la sensació de que això va volant. I de fet, el que hàgim tingut tanta arribada de Pfizer fa que se agilitzi molt la cosa. Perquè si haurem tingut problemes, per exemple, com han tingut en AstraZeneca, que separaven, però la de Pfizer en principi no dona massa problemes. Sabem que és el ARN mensatger, que no és el mateix que les altres vacunes, Cada una té les seues particularitats, la gent podria informar-se a què estan més en favor, a què estan en menys, però sí que és de veres que la Pfizer no dona pràcticament problemes.
Damunt, crec que, ja saps que tenim un viatge l'11 d'agost, que crec que a partir d'avui ja se podria entrar des de, per exemple, Irlanda a Espanya presentant només un full que fique que t'acredite que estàs vacunat.
Sí, això és una altra cosa. La gent que duda, que té problemes a l'hora de dir pues no sé si vacunar-me, clar, però és que van a limitar mobilitats a l'hora de la gent no estar vacunada. I al fi i al cap no és igual que quan tu vacunes els teus fills quan són menuts, de la triple vírica, de la rubeola, quan són més fadrins, és a dir, s'agarrarà ja com algo normal, o com la vacuna de la grip, però clar, la diferència ara està que està l'han tinguda pràcticament en un any.
Sí, bé, perquè és un derivat, diguem, d'una vacuna que ja tenien mig feta, que van comprovar que era com que la més efectiva, no? Que ve arran d'això. I després... Sí
la
que
Pfizer,
és, la Pfizer, no, o sigui, totes, diguem, la primera que va dir va ser la Pfizer, no? La Pfizer ve d'un component d'una vacuna que ja tenien mig preparada des de fa temps i que afortunadament ha servit ara per al Covid, no? I després sí que és veritat que jo, per exemple, en el tema del passaport sanitari, jo crec que hi ha bastant desinformació en aquesta matèria, sobretot quan estem molt damunt ja de tot el període estival i que ja tindríem que estar molts programant aquests viatges a l'estranger, i molta gent que ja ho haguera fet encara no ho fa perquè no sap com va funcionar aquest passaport sanitari.
Sí, però tenim rutes alternatives turístiques a Espanya que ens donen, canviem de comunitats, anem intercanviant-nos, hem visitat el país durant este any i l'any que ve ja podrem. Ja se van sumant països a vacunar els xiquets entre 12 i 18 anys, és a dir, cuidao, 12 i 17, perdó, 12 perquè 17, els de 18 sí, ja sí. Poden optar a les altres. O sigui que la cosa pareix que ja estiga com més a assimilar.
Sí, sí.
Encara hi ha algun problema, perquè jo he rebut este matí un WhatsApp. Clar, què ocorreix? Que la gent que s'ha vacunat en AstraZeneca, pues clar, estan un poc molestos, no? Per exemple, concretament el sindicat de l'Estep, que és el que d'alguna el més majoritari del on té més afiliats, que són docents, demana aclariment a la conselleria sobre la segona dosis de la vacunació. Per què? Pues perquè els viròlegs aconsellen que siga del mateix vací i el govern apunta que siga que se pot mesclar. Inclús he aplegat a sentir jo que com que és millor i tot, més clar i dos, que tens més defenses, ahí ja.
Clar, sí, això en altres mitjans de comunicació sí que hi ha, per exemple, altres països, ara, per exemple, no me'n recordo del nom d'altres països, no? Que han sigut sincers, diguem, amb els seus ciutadans i els han dit, mireu, vos anem a ficar la segona dosis de Pfizer simplement perquè no anem a comprar més d'AstraZeneca, no mos anem a gastar els diners en una vacuna que no anem a ficar. Clar, sí, així, el que passa és això. El que passa és que com no van adquirir més vacunes d'AstraZeneca, volen que mos fiquen Pfizer perquè són les que van arribar ara. Doncs això és el que tenen que explicar a la gent. Saps el que te vull explicar jo?
Clar, jo no sóc sospitosa de ser pro-AstraZeneca, i vosaltres ho sabeu de sobre, perquè a mi em va pareixer que encara que provoqui un, se té que desestimar quan n'hi ha alguna malaltia que provoca, i ja s'ha vist. Però real, tu trec les negociacions en esta... en AstraZeneca, en este laboratori, no es facis bobos a la població, digues, bueno, per situacions X s'han trencat les negociacions i no adquirirem este tipus de vací. Anem a tenim Pfizer, que ens dona garanties i que ens dona subministra les dosis que tenim.
I que a més s'han fet estudis pertinents de que la segona dosis de AstraZeneca amb Pfizer no donen, efectes secundaris forts, no? Que clar, de AstraZeneca no van arribar a constatar o no.
Ja, però per exemple, és que els estudis que n'hi han de la mescla entre AstraZeneca i Pfizer són d'una població, o sigui, d'una quantitat de població molt mínima. Entonces...
Sí, però sí que és veritat que en altres països ja s'ha fet. Alemanya i França van vacunar la segona dosis d'AstraZeneca en Pfizer, s'ha fet en altres països i s'ha vist que el resultat és bo, o sigui que encara que el rastreig, no? o la mostra que hagin fet a lo millor des de la Carles III i des d'altres universitats també, crec que va ser, no, no me'n recordo, altra universitat d'Anglaterra que crec que va fer aquest estudi, que es veia i es constatava que no passava res, o sigui que...
Que ens donen a la població la possibilitat de poder elegir, val? Tu m'has dit que me vacunen a AstraZeneca i ara donem la possibilitat d'elegir si vull AstraZeneca o si vull Pfizer, perquè compreix ja que se redistribuïsca en funció de lo que la gent, de lo que cada un demane, eh? Tampoc ens facin bobos i ens diguen que ara, com ja no tenim en reserva, vos teniu que posar la de Pfizer. Maria, jo crec que les persones som adultes i tenim que tindre la capacitat de decidir.
Sí, però per exemple, no? Jo vaig escoltar també una reflexió que van fer i que me va agradar molt, no? Que tu quan vas al metge, o sigui, tu realment no tens la possibilitat d'elegir perquè tu te fies de lo que diu, no? I clar, que et facin signar un paper de que tu vols l'AstraZeneca i és responsabilitat teua, a mi és algo que no m'agrada, saps?
Clar, però és tal com dite... vostè va per aquesta autovia i l'autovia tu pots tenir un accident.
Clar.
Però si te diuen, mire, vostè signe que si té un accident és perquè el problema ha sigut seu, vostè s'ho ha buscat. No, no, és que problemes en podem tindre en tot.
En tot,
però si tu
sí,
primer
sí.
Me dius que aquesta autovia està oberta, que jo puc circular per ella, en després no em digues, perquè tu no la tens acabada d'arreglar o tu ja no tens accés a poder anar per ella, que no és la adequada. Deixa'm elegir. Dime, mira, ha provocat això. Però no perquè has trencat les negociacions econòmiques en ella.
Sí, sí, després d'haver-la financiat també.
Per tant, clar, jo ahir és on sense voler-me enroque un poc, eh? I cada un
sí, cada un pensa una cosa,
té que decidir el que ell vulga. I clar, tu quan vas al metge, el metge te recepta i quan mires els efectes secundaris dius, a veure...
Jo és que mai mire els efectes secundaris, perquè si els mires probablement els tens tots, Susana. Després, eres de les persones que miren els efectes secundaris d'un medicament abans de provar-la?
Pues veure, segons com me pilla, no? Perquè allò de quan arribes i te fa molt de mal algo i te donen el que te tenen que donar, te ho prens i una vegada t'has tranquil·litzat, pues bueno, si això ho lliges, no? I no sé si vosaltres a voltes, però ho ha arribat en un dolor, no sé, una migranya molt forta o en un dolor de queixals molt fort i quan ho heu comprat i heu portat a la farmàcia que no m'ho prendreu, ja es comença a passar-vos el dolor, no us passa?
Clar, sí,
dius,
sí.
Però
sí.
Suporta el bolso, no m'ho
ha no, això no, però sí, abans de provar-lo sí que tens que mirar el o sigui, com se té que fer, no? Però és veritat que jo els efectes secundaris mai els mire, eh?
Però jo també tindríem que ser així, no mirar els efectes secundaris, perquè a més te pot passar de tot, eh? O sigui, que te pot passar de tot i damunt si estàs llegint-lo en veu alta en una taula que n'hi ha més gent, aquestes persones van dir, claro, tot el món va, no,
clar,
no
és que hi ha gent que és molt hipocondria que ni se senti.
Van aportar, no? Van nutrint. Veuràs, Maria, però de nutrir. Em llama l'atenció moltíssim que tenim un periòdic així en la província que es diu El Mediterráneo. Este periòdic és prou sensacionalista, val? Pues anem-vos a compte que des de que ens han ocupat en la casa del carrer Major d'ací de Vila-real, este ha sigut el titular. Denuncias, la ocupación de inmuebles se dispara en Castellón con una cada dos días. Señores, que això ja passava abans.
Però ara fiquen el focus informatiu ahí. Que ja ara passava abans.
Val? Que ha sigut... que han ocupat la del carrer Major d'ací de Vila-real, ens han posat a parlar, ja que vore, eh? Com se fan en seguida eco, eh? No us doneu compte?
Sí, un poquet, no? Un poquet. Sí, a més, la setmana passada obrien també els diaris, no?, amb aquesta informació. I gràcies a ells van vore, no?, les imatges d'aquesta casa.
I clar, el que em crida l'atenció també és el fet de que, bueno... no sé si en donar compte que n'hi ha en la perifèria de Castelló n'hi ha un mogolló de finques de pisos que inclús els ocupes se canvien de pis.
Clar.
És dir, és quan ocupen el segon, si ve família que han dit, oye, mira,
és que tenen bona oferta, tenen bona oferta.
Ocupen el tercer i tal i qual. Mira, vos, vaig a dir-vos algo que me va dir ahir un representant del Partit Popular, lògicament no vaig a dir el nom perquè això va ser off the record, l'alcalde de Badalona Sabeu que està l'alcalde del Partit Popular, que va recuperar i tal i qual, que per cert té, ell va arribar a on va arribar perquè el jefe de premsa era
Iván Redondo.
Iván Redondo, el mateix jefe de premsa que té ara Pedro Sánchez, és a dir, este home, per lo vist fa triomfar a la gent, no sé si el matem molt de temps o no al poder, però es fa triomfar. I ell va dir, i este home que diu, este aleccionat per complet a les autoritats de Badalona, i quan senten ruïdos en un pis tancat, criden al veí, els veïns, i diuen, escolta, que estem sentint ruïdos al teu pis. I la policia els presenta i no li pregunta qui sou, no? Els diu, identifica com a lladres. Vos estan robant i els deté.
Clar, directament, no?
Directament. Perquè com crida la policia, hola, buenas, què tal, quins són? I ells diuen, tu, Víctor Manuel Rubio Poveda, tu eres. Jo, tu, professió, ocupa.
Com que no ho vas a dir.
Professió, no? Ocupa. Pues la mateix que sí a Vila-real. Professió, ocupes. Que per cert, de l'altre dia estaven llevant-se els peus, no?, en una alcantarilla, no sé, en una... Com era, Víctor? On es van veure? Van obrir un puesto on hi ha aigua, no sé exactament, una font o algo així, i ens van dir alguns ciutadans d'ací de Vila-real que estaven llevant-se. Clar, és que dins de l'aigua, dins de la casa del carrer Major, no hi ha aigua, igual que no hi ha llum. Dit això, anem a una poseta de publicitat, que ja me rinyem perquè ens entra publicitat, i tornem en Maria, el que anem a començar avui és en... Successos, no?
Sí, tenim molta barreja. Sí, bé, després d'unes notícies que vos donaré a nivell autonòmic, després arribarem als successos provincials.
Que no se'n vagin, que els successos que té avui Maria preparat són molt substanciosos.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Vila-real o www.agripesa.com.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real. Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Vila-real, teléfono 964-520428.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
el treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ara sí, Maria, anem a aquests successos que...
Bé, barreja un poquet de notícies, val? Mm-hmm. No hi tenim avui xifres de Covid, val? Avui no tenim registre perquè és perquè és cap de setmana, perquè les ja... últimes eren les del 5, o sigui, del divendres passat. Ja demà ja vos les donaré.
Jo creia que és que no t'havies entretès o que havies dit, bueno, va, avui els deixa passar avui dilluns no donaré xifres de Covid.
No, però sí que tinc una notícia així mitjanament roïna, perquè sí que la Conselleria de Sanitat ha detectat en el Departament de el primer cas de cepa índia trobat a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'una persona que ha viatjat recentment a Madrid, on va poder contraure la malaltia, segons han informat fonts d'aquest departament de la Generalitat. El pacient evoluciona bé i en aquest moment s'està estudiant els seus contactes per si existiren més casos d'aquesta variant, encara que en principi es tractaria d'un cas aïllat. Esperem que es quedi ahí, no?, en un cas aïllat, Susana.
Pues la veritat és que sí, perquè és un palo, eh? És dir, uh-huh, quan tens la vacuna i es comencen a eixir variants... Sí.
Ara parlem de que ja la Generalitat ha rebut ISOs 873 milions de fons de la Unió Europea per a permetre crear fins a 15.000 ocupacions i que el PIB cresca, no?, quasi a un punt. Esperem que siga tot bo, perquè totes les localitats d'ací estan esperant que arriben aquests fons europeus per fer els seus projectes. Després parlem de Diputació, dues notícies. La primera és que la Diputació de Castelló està animant als ajuntaments a incloure les farmàcies rurals entre els beneficiaris del pla Reactivem Empreses. Home, és que això és importantíssim. Espero que siguin molt conscients de que permanesquen, no?, i seguissin existint aquestes farmàcies rurals. I així mateix també la Diputació de Castelló, conjuntament amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, estan animant als ajuntaments turístics a crear més espais públics sense fum. Ja n'és començat amb les platges, veurem fins on arriben, Susana.
Pues sí, és una bona iniciativa, eh?
Uh-huh. I ara sí que ja es comencem amb els successos. Primer parlem de que la Guàrdia Civil ha detectat l'autor del robatori i danys en 11 vehicles de pescadors en Vinaròs. I una altra és que també la Guàrdia Civil ha detès a 3 persones per nombrosos robatoris en domicilis a Moncofa.
Va, este el que és que m'encanta. Es diu l'operació Galápago. Uh-huh. Ojo, eh? I són 3 persones que han estat deteses perquè què feien? Pues robaven. El seu modo operandi era utilitzaven com a únic modo d'actuar, entraven forçant els bombins de les portes en accés, per tindre accés a la vivenda, posaven un altre pany i s'emportaven la clau i dient, bueno, anem robant poc a poc. Bueno, això és... altres voltes escalaven per la façana fins que entraven dins. O trencaven també persianes i finestres per aconseguir entrar a l'interior. Cap destacar que a l'arrel d'estos fets el juzgat ha entès que la causa ha decretat l'ingrés en presó provisional d'un dels detents, d'una de les persones que estan fent aquestes infraccions, i s'ha donat finalitzat en èxit l'operació que s'ha vingut desenvolupant durant un any, l'any que està en curs. Però cuidao lo que feien, eh? Os dia, s'emportaven televisors, tablets, càmera de fotos, material elèctric, esportiu, però canviaven el pany. És dir, vaig canviar el pany i robe a poc a poc com vaig jo tenint ganes de robar. I és l'operació Galápago. Cuidao que a la paraula Galápago es pot sumar moltes coses, eh?
Sí, ho hem parlat ja en els anuncis, no? Cadascú ha pensat una cosa.
Les persones tenien entre 24 i 32 anys i les van arribar a identificar. O sigui, durant tot aquest any anaven perseguint-les i van veure que eren elles i una ja la tenen a bon recaudo.
Bé, i ara sí ens n'anem a Benicàssim, perquè un ciutadà britànic de 57 anys ha sigut apunyalat en un bar de la localitat aquest cap de setmana després d'una discussió. El ferit va acudir a defensar a l'amo del bar en el qual es trobava consumint. Els agressors, home i dona, havien col·lisionat minuts abans amb el seu vehicle contra la terrassa del local, o sigui, la típica pèrgola que està a la vorera, no?, dels carrers. I, de moment, només hi ha hagut un detingut i no es descarten que siguin més. L'home va tindre que ser intervingut pel SAMU i traslladat a l'Hospital General de Castelló. O sigui, imagineu-vos, estaven discutint l'amo del bar amb els que havien col·lisionat amb el vehicle a la terrassa. S'apropa el ciutadà britànic a defensar a l'amo del bar i acaba sent apunyalat, Susana.
Que barbaritat.
O sigui, m'ha paregut una història de veritat que no me ho imaginava.
Lo que és un fet que en diners s'arregla, és dir, per això tenim seguros,
sí, totalment,
i de més, acaba sent un delicte. És dir, és que aquesta persona ha intentat
matar
a l'altre. És que està acusat d'homicidi, és que és aixina.
Sí, sí, sí. I ara, precaució, seguim demanant, per favor, precaució als senderistes, perquè seguim amb els rescats en rutes naturals. Primer, el Consorci de Bombers va atendre a un senderista en Vista Vella després de lesionar-se i posteriorment també van haver de localitzar a 8 persones que s'havien perdut a Montanejos, així com altres 2 per la zona dels òrgans de Benitandús. Molta precaució, però és que, a més, els bombers també van haver de sufocar diversos incendis aquest cap de setmana. El primer en el Grau de Moncofar, on es va calcinar un habitatge, on afortunadament no hi ha ferits. I segon, van apagar les flames en uns comptadors elèctrics d'un edifici d'Alcossebre, Susana.
Dona a compte la quantitat de coses que ens poden passar al nostre voltant.
I no adonar-nos,
S'hauran fartat de dir els bombers que, per favor, quan se n'anem d'excursió, anem ben dotats, que no portem, que portem el calcer adequat i pata, pum, problemes els caps de setmana.
Sí, i ara sí que passem a les notícies de caràcter local. Primer parlem de Onda, perquè ha reunit 8 experts en intel·ligència emocional per reforçar la salut mental davant la pandèmia, no, Susana? Amb
jo,
una xerrada,
He demanat parlar amb el regidor que porta este àrea, que és Paco Pastor, perquè necessite que em conte què ha passat. Sabeu, jo he notat que la gent està una miqueta cansada. De fet, en tot este cap de setmana he tingut diverses converses amb diverses persones que m'han dit que volen deixar de fer el que estaven fent fins ara. Concretament, i este matí el primer entrevistat que hem tingut així en la ràdio també ens demana un poc de temps per a tornar, perquè és com allò de porta tant de temps sostenint un got, o sigui, si tu poses la mà estesa sostenint un got, al final
em fa
si
mal.
Això no té fi, acabes tenint problemes. I bueno, i jo penso que també ha sigut el fet de que s'allarga el dia, de que canvia l'estació, la gent se sent més cansada i el que necessita és tindre uns altres horitzons.
Ara parlem, si et pareix bé, de Vila-real, de diverses notes de premsa que ens ha arribat. Primer parlarem de que l'Ajuntament ha reactivat la Comissió Especial per a la Convivència amb les Penyes a maçó de la relaxació de les restriccions per la Covid, perquè ja sabem que seran molts els que tornen, no, Susana?
Mira, a mi em pareix molt bona proposta, no? Per què? Pues perquè les penyes estan ahí, se conviuen elles, se té que tornar a reactivar i se té que fer de forma tranquil·la i la convivència té que ser bona per les dues parts, per part de la ciutadania i també per part de la gent que té això, perquè estan penyes. Entonces, a mi ho pareix molt bé.
Després, l'Ajuntament també ha adaptat ja les seues instal·lacions per a reprendre el treball presencial dels funcionaris de manera escalonada, no, Susana? Poquet a poquet aniran recuperant la normalitat. Després, també, la Regidoria d'Educació ofereix les activitats ja del programa Educavila Diver Aprèn a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional de xicaes, que les activitats es faran així a la Fundació de Caixa Rural de Vila-real. I, per últim, aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana on s'ha parlat moltíssim del medi ambient perquè s'ha celebrat la commemoració d'aquest dia internacional i per això Vila-real ha anunciat que ha reduït un 46% la seva impregna, no, de carboni en una dècada i avança cap als objectius de l'agenda 2030 contra el canvi climàtic.
No hi ha més remei, Maria. Sí, és el que ens demana el planeta en este moment. Per cert, per favor, no me deixeu que em despedisca hasta que anem a esports sense dir que ja n'hi ha president en el Partit Popular de la província de Castelló. No, perdó, de la Comunitat
Valenciana.
És que saps què me passa, Maria? Que com a voltes mos tenen tan poc en compte a la província de Castelló, pues que estic una miqueta com que tot m'ho apropi últimament.
M'ho
apropi tot. Però el més bo de tot és que bueno, les primàries del Partit Popular de la Comunitat Valenciana no han donat ninguna sorpresa, perquè l'alicantí Carlos Mazón és l'aposta que tenia a Gènova des d'un principi, s'ha convertit de fet en el nou president regional després de proclamar-se com a únic candidat per a el que serà el 15è congrés que se celebrarà el 13 de juliol. Recordem bueno, que tenia un ampli recolzament, la seva victòria ha sigut incontestable, un total de 6.679 vots, el 95,55% dels 7.000 emitits per als afiliats inscrits, mentre que el candidat José Vicente Anaya apenas havia tingut 283 vots. En fi, Carlos Mazón, benvingut. Benvingut a veure si ens aportes coses que ja no teníem. Si anem a publicitat i anem en esports.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Y me solté el cal. La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Víctor Manuel Rubio Poveda, hem tingut un cap de setmana en Villarreal. Bueno, no hem tingut, no ha jugat el Villarreal Club de Futbol, però ho hem guanyat tot.
Sí, va guanyar Jairo en la boxa, el Villarreal, el infantil, va guanyar la Lliga de les Promeses, 0-2 al Sevilla. Sergio García, que és de Borriana, però bueno, com si fuera d'ací, va guanyar en Moto3.
Ha nascut en l'Hospital de la Plana, que és terme de Villarreal.
No sé, què més tenim que guanyar ja?
Pues bueno, que estem supercontents. Tindrem a Javier Serralbo, que és el regidor d'Esports, que ens contarà i ses xicotetes coses. Però bueno, lo de Jairo, ojito, és el campió del món.
Sí, sí, ha pegat un salt increïble en este combat.
En pes pluma,
Sí.
És el campió del món. Perquè, si tornem a recordar, quin premi ha guanyat el Villarreal Club de Futbol?
La UEFA Europa League.
Som campions de...
d'Europa.
Ojo, per si s'havia oblidat, si algú no ho sabia. Si els ocupes, per cert, de la carrer Major han llevat la bandera del Villarreal Club de Futbol.
No sé, no he passat avui.
Vale, preguntarem si s'han fet socis, també, perquè també ho volem ser. És dir, així, o eres de Villarreal... Si eres de Villarreal no eres, i no eres del Villarreal, malament. I si no eres de Villarreal i no eres del Villarreal, pitjor.
I després tenim que Pau va jugar en la selecció absoluta el divendres 0-0 contra Portugal, però ha sigut un cap de setmana en el que la selecció ha tornat al lío. N'hi ha un positiu en la selecció, Busquets. Demà un partit que se tenia que jugar contra Lituània no se jugarà, segurament jugarà a la sub-21. I a partir d'ahir veurem, la selecció està a una setmana del primer partit oficial de l'Eurocopa. Si esta setmana només fas entrenaments individuals en el millor dels casos... No sé com aplegaràs aquest partit.
No n'hi ha cap forma.
N'hi ha indignació perquè la federació va demanar que se pogueren vacunar aquests jugadors perquè, per exemple, els que van als Jocs Olímpics sí s'han vacunat ja, i sembla que no, que aquests no podien.
Però, dona't compte, encara que te vacunes, si dones positiu tampoc vas a cap puesto. Mira el que li va passar al president del Villarreal.
Ja, però bueno, jo crec que si s'hagueren vacunat no haguera passat el que ha passat.
Però això és un fal pensament que tenim tots, Maria, és dir,
no sé, o sea, en la federació tots pensen igual que jo.
Sí, no, però el fet de que te vacunes, perquè dona compte, jo que ho tinc així posat, te diuen,
tu te pots vacunar, però pots infectar-te i pots passar als altres. O sigui, lo que no tens els símptomes tu com de la enfermedad.
Folletito de la vacuna. ¿Estoy protegido al 100% de la enfermedad? No. Los resultados de los ensayos clínicos han demostrado una alta protección, pero no el 100%. Encara es necessita més temps per a aquest estudi. ¿Val? Per lo tant, no, és dir, podríem tot donar positiu, I si donem positiu...
Bueno, és que li va passar a Fernando Roig. O sigui, és el cas que tenim així més prop.
La selecció, que ja sabeu en l'últim mundial tot el que va passar en Lopetegui, després va vindre Hierro, com va acabar, pues, següent torneig oficial d'Eurocopa, també comencem en mal peu. I en el tenis, que seguís la cosa prou bé, en Roland Garros, Davidovic va passar de ronda del bonus, jugarà en quarts de final contra Zverev, també Paula Badosa, que va guanyar també el seu partit ara en quarts de mà contra Zidanec, i avui tenim a Djokovic i a Nadal, i també la polèmica de Federer, que s'ha retirat, diu ell, perquè el cos ja no li dona més, diuen molts que perquè així no plegarà al 100% a Wimbledon, que és el torneig que sí que potser pot guanyar.
Eixa notícia a mi m'ha sorprès, Personalment a mi m'ha sorprès, però bueno, la gent que et juzgue. Tenim més notícies d'esports, Víctor?
Ja està.
Vale. Acabem de rebre calentet els estudis d'oients d'esta emissora. Calentet, I ho compartisc amb vosaltres al mateix temps que en els oients. Ens diu, Ràdio Villarreal obté un 16,8% de share en la província de Castelló. Prop de 80.000 persones em segueixen. Ens segueixen. Este estudi ha estat realitzat en el maig del 2021, és a dir, el mes passat. Cal dir que Ràdio Villarreal és coneguda per el 79% de la població. i en l'últim mes ha aconseguit un seguiment d'almenys 37 minuts al dia, de 20.571 persones. Uau, que contenta estic, no us podeu imaginar. Uh-huh. I cal dir que el partit se va jugar quan?
El 26
de
maig, la final.
Per lo tant, aquest estudi estava a principi de maig, s'estava realitzant. Si s'havia realitzat a principis de juny, estic segura i convençudíssima que hauria sigut així més alt, vale? Però vos ha de dir que un 16,8% de share és una brutalitat.
Molt.
És una... Bueno, no és una brutalitat, és una meravella.
És una meravella, pues sí, o sigui, la gent no sap tot l'esforç que n'hi ha darrere d'una... diguem, no, ràdio local com aquesta per arribar a aquestes dades, per a aquestes dades, no? Però bé, ser l'espíritu de Vila-real, no? És l'espíritu de Vila-real, que som lluitadors sempre i molt treballadors.
Maria, quan ens trenquem el cap perquè veiem quina notícia és més interessant i quina és menys interessant,
sí.
I quan llis aquestes coses dius, ai, gràcies, que bé, no? Que és
bé,
com dir...
Sí, sí.
És com allò de que te plou en Benidorm i tens el sol, no, Maria?
Sí, passa. O sigui,
te'n vas a Benidorm, sí. Te plou i de colpis el sol i tu dius, jo i tots els guiris.
Jo, tots els guiris i jo dins de la piscina encara que estiga freda. Per aparentar algo.
Entonces, veus, Maria, Víctor, quan tu has sentit aquestes dades, te sents content? Estàs parlant,
t'ha eixit el sol en Benidorm. Molta
alegria. No, jo crec que he estat 10 dies en Benidorm i tots feia més de 35 graus.
En fin, senyores, molt contents, molt agraïts a tots vostès, que al final, a tots vosaltres, sou els que fa que esta ràdio funcione. I nosaltres ens sentim recompensats després de veure aquestes dades. Una pausa de publicitat i continuem.
Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Ens ha arribat una nota de premsa que ens diu que el Partit Popular de l'Alcora ha firmat esta setmana perquè vol afavorir el futur de la localitat i en contra d'aquesta instal·lació de la planta de residus sanitaris del Covid-19. Anem a parlar amb la presidenta del Partit Popular de l'Alcora, Merche Mallol. Molt bon dia, Merche.
Molt bon dia, què tal?
O sigui, que la planta de residus volen ubicar-la en l'Alcora, no?
Sí, és una altra vegada tenim pues, que se'ls ha donat una autorització ambiental integrada a una empresa de la localitat que abans es deia Rival i ara és Aprocol. Han canviat el nom de l'empresa, però gestiona per les mateixes persones d'una problemàtica que ja fa molt de temps en Alcora, en l'empresa, i ara se'ls ha donat l'autorització.
Uh-huh. Així també me diuen que el socialista Samuel Famlomir, actualment l'alcalde, no ha lograt frenar-lo. Vostè considera que ha posat l'interès que devia per a poder frenar aquesta planta?
A veure, jo crec que en l'experiència que ha tingut el poble de l'Alcora i també el senyor Famlomir sabent que la ciutadania estava en contra d'aquesta instal·lació abans i també ara, crec que s'hauria tingut que tindre estar completament damunt d'este procediment, exigir-li al seu president, Ximo Puig, que això no anara endavant, perquè quan ja te donen l'autorització ambiental integrada d'una empresa, després el procediment per a poder anul·lar-li aquesta autorització és molt complicat. I en això, jo com, quan vaig ser alcaldessa vaig patir, que vaig arribar i ja se me va donar l'autorització, cosa que ell ja era regidor d'urbanisme en aquell moment i se li va donar l'autorització ambiental integrada d'aquesta empresa. Crec que en aquesta experiència com a regidor, en aquesta experiència que vam tindre durant tants anys lluitant tot un poble a l'unísono per a poder aconseguir que no s'obrir aquesta planta d'incineració, ara, en tota aquesta experiència, jo lamento que el senyor Famlomir pues, no hagi estat més damunt d'aquest projecte, que no hagi estat damunt dels seus companys de partit, perquè ara sí que governa el Partit Socialista, entonces governava el PP i ens demanava que exigirem a la Generalitat Valenciana governada pel Partit Popular que això no anara endavant, que se podia anul·lar l'autorització perquè era un tema polític, doncs jo ara li demano al senyor Famlomir que faci el mateix, que sigui contundent, que sigui transparent, que treballi per un poble, no? Que se dice les sigles, que dice de costat el intentar a lo millor quedar bé els seus companys i que reivindique el que un poble va lluitar durant molt de temps per a que s'anul·li una autorització i que ara tornem una altra vegada ara mateix, no? Crec que en aquesta experiència el que vam patir i el que va costar que si anul·lar l'autorització que tinguem que estar una altra vegada patint un poble una situació que no sabem on arribarà.
El poble de l'Alcora es va mobilitzar entonces, quan vostè era l'alcaldessa, i supose que també se mobilitzarà ara, no?
A veure, jo entenc que aquesta situació de pandèmia és molt complicat mobilitzar a un poble com se va mobilitzar en aquella època. Jo això ho entenc perquè en aquella època van ser 35 autobusos que ens vam desplaçar fins a València per a poder demanar-li a la Generalitat, governada pel Partit Popular, el meu propi partit en aquell moment, i vam estar en contra d'aquesta autorització i ho vam aconseguir. Ara és molt complicat mobilitzar la gent, però sí que li demana al senyor Famlomir que exigisque al seu partit, que exigisque al senyor Ximo Puig que paralitzi això perquè no sabem on arribarà tota aquesta autorització i crec que l'Alcora no es mereix tornar a viure una època com la que vam viure en aquell moment. I ja no ho dic com a exalcaldessa ni com a política, ho dic com a mare, com a ciutadana alcorina, que crec que n'hi ha que treballar per a que el poble de l'Alcora no tingui una planta d'aquestes característiques, que no sabem en quines condicions estarà ni el perill que podrà suposar per al poble de l'Alcora i més en tots els residus del Covid.
El Partit Popular de l'Alcora fins a on arribarà per a que no posin la planta?
El Partit Popular va demostrar en la seva època que va arribar fins als tribunals, perquè nosaltres vam presentar un recurs d'alçada contra la conselleria, torna a repetir, governada pel nostre propi partit, i no van poder aconseguir que sense d'alguna manera s'acceptar aquest recurs d'alçada i per tant van continuar a nivell de contenciós administratiu i van guanyar aquesta querella que van presentar a la conselleria. Això és el que té que fer el senyor Famlomir. que a mí em sap greu és que sabent que s'està demanant aquesta autorització, sabent-ho, perquè jo quan vaig arribar jo ja me la vaig trobar damunt de la taula. No vaig poder fer res abans, però ell, sabent que aquesta empresa està demanant aquesta autorització, lamenta no haver que no hagi estat més damunt de tots aquests procediments, que no hagi anat a València a demanar-li responsabilitats, a exigir aquest projecte, a exigir-li a la conselleria que no se li donava una autorització que, a més, s'ha donat malament. Per tant, havent tingut aquesta experiència, com a regidor en el seu moment, que ja no va aconseguir paralitzar l'autorització, i ara com a alcalde, crec que no sé si el senyor Falomir pensava que això seria més fàcil, però crec que ell també va patir l'oposició tot aquest procés que va durar tant de temps i que va tenir dilo a un poble, no? Per tant, el que lamenta és que no hagi estat més damunt com a responsable de l'Ajuntament, com a alcalde.
A vostè li consta que el senyor Falomir està en contra de que posen la planta?
Home, jo crec que el senyor Falomir està en contra, per lo menos el que ha dit públicament. Per supost, el que passa és que quan com a alcalde li presenten una autorització ambiental integrada, té que estar damunt d'aquesta autorització perquè se doni correctament, i si tu des de l'Ajuntament no pots fer res, tindràs que anar a les institucions a demanar responsabilitat, a exigir els que es demanen els documents que corresponguen perquè aquesta planta sigui la planta correcta. Però pareix ser que si li ha donat l'autorització des de conselleria sense comptar amb l'Ajuntament, o això almenys és el que diu el senyor Salomé. Jo el que li demana és que estigui damunt del projecte, que sigui contundent i que d'alguna manera exigisca el seu partit, que això no vagi endavant, i també que sigui transparent com ho vam fer nosaltres durant tot el temps que se va produir aquesta situació.
Merche Mallol, presidenta del Partit Popular de l'Alcora, moltes gràcies per aquestes declaracions i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. When you rolled up in the
Escalade, saw the W game to the ballet, knew that it was game. Estás a la 92.2 FM.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones, y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal, o en www.aluframe.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerce, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Real Export Cooperativa Villarreal.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Y ahora el tema que nos ocupa es la agricultura. Sí, ya saben, eso que es tan importante para la vida y la subsistencia. Para eso tenemos a Pepe Montagut con nosotros. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa, Pepe, con Marruecos?
A ver, es una de las preguntas que nos hacemos mucha gente. ¿Qué pasa con Marruecos? Marruecos es uno de los principales competidores en España en tema de hortalizas y frutas, cítricos, en fin. Lo que está ocurriendo ahora con Marruecos es altamente preocupante. Es decir, Marruecos está desarrollando una política agraria tremenda. Uh-huh. Marruecos quiere comerse a España. Es una cosa clara. En el periódico Agrimarroc sale una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice: España ya no puede seguir a Marruecos en su conquista del mercado internacional del tomate. O sea que España ya va detrás de Marruecos, claramente. Es decir, uh-huh, España, que éramos el primer productor de hortaliza en las huertas de Europa, ahora tiene que ir detrás de Marruecos. Pero además añaden otra. Lo importante es que el tomate de España ya no es competitivo como antes frente al de Marruecos. Esta es una frase para que en Europa, en la Unión Europea, se pusieran a pensar. ¿Por qué no es competitivo el tomate español frente a Marruecos? Lo tienen muy claro. Todo es cuestión de sueldos. Todo es cuestión de trabas. A ver, en todos los países con que España exporta, hay un protocolo de tratamiento en frío contra las plagas. Uh-huh. Aplicarlo también a Marruecos, aplicarlo a los terceros países. Tenéis que revisar, que no queréis revisar, Europa no quiere revisar la política exterior en tema agrícola. Oye, por hacer el tratamiento en frío, al menos que no entren plagas. Pero lo importante de este tema es que los acuerdos con terceros países van a arruinar a España. ¿Y qué ocurre? Que ellos piensan, no sé si es que piensan que Marruecos es un freno a la inmigración o es un freno al Islam. No lo sé. Lo que sí que tengo muy claro es que Marruecos va a chantajear siempre a Europa. Lo chantajea con la inmigración. Bueno, y ahora creo que he oído por la radio también la última frase de Marruecos, o la última ocurrencia de Marruecos, pedir al turismo que no vaya a España, que no venga a España. Es decir, en Marruecos hay un enemigo, y un enemigo, a ver, un enemigo necesario, está ahí, está al lado, es un vecino, pero Marruecos va a chantajear, siempre va a sacarle dinero a Europa, y lo peor para España es precisamente es que Marruecos ha puesto los ojos en arruinar la agricultura española.
Bueno, yo creo que al final no piensan arruinar una u otra agricultura, sino que piensan en su propio beneficio, y España no sabe defender bien en la Comunidad Europea que si se cumplen las leyes las tiene que cumplir todo el mundo en todos los aspectos.
Pero Marruecos no cumple. Marruecos se salta toda la vida por haber.
Bueno, uno se salta las normas que el otro no le obliga a cumplirlas. Es decir, el problema no es de ellos, ellos hacen lo que tienen que hacer. Ellos o los lobbies que hablamos siempre, que se han aposentado allí y que están aprovechando la situación que tiene el pueblo marroquí, si hablamos del pueblo marroquí, y aquí se permite, es decir, en la Comunidad Europea se permite.
Se permite. Y esto nos lleva a lo que muchos dicen, que hay que repoblar la España vaciada, la uh-huh, falla vacía. Uh-huh. ¿Por qué se vacía España? O sea, los pueblos del interior, ¿por qué se vacían? La mayor parte de estos pueblos, que son pequeños, la economía depende de la agricultura. ¿Qué pasa si no tienen economía de agricultura? Si hay alguna población un poco más, con más habitantes, pues a lo mejor llega la industria, llega, en fin, fábricas. Mm. Y entonces tienen otro sistema de economía. Pero la mayoría de los pueblos de 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 habitantes... lo que es la subsistencia de ellos, la economía. Para que estos pueblos no se abandonen y vuelvan a resurgir, simplemente hay tres cuestiones que uh-huh, fundamentales que tener en cuenta. Uno, que es que haya comunicación, que tengan unas vías de comunicación correctas, que tengan unos servicios mínimos y después que tengan una subsistencia económica que se tiene que basar en la agricultura o en la ganadería. Pero claro, si tú la agricultura o la ganadería la estás tirando por el suelo con los acuerdos con terceros países que no puedes competir en ningún lado, pues ya lo tenemos. Por muchos servicios que pongan, muchas comunicaciones que pongan, los pueblos no se van a repoblar.
No, si desaparece el motor económico, evidentemente ni habrán infraestructuras, ni habrán buenas comunicaciones. Si no respetamos lo que es el motor económico, evidentemente estarán las costas muy muy pobladas y el interior muy vacío.
Y es que en este caso yo hago referencias muchas veces a lo que es la globalización. La globalización es una forma de depender unos de otros, desde el primero hasta el último. Y la globalización, la dependencia, una de las cosas que no puede perder Europa es precisamente la dependencia alimentaria. Ahí tenemos el caso de Marruecos. ¿Te imaginas, por ejemplo, que Europa haya dejado la agricultura de lado, la tenga Marruecos, la tenga otros terceros países, y de pronto Marruecos le se cruza y dice, vamos a hacer un poco de chantaje a Europa, vamos a cerrar fronteras y que no pase aquí comida de ninguna parte de África, al menos por el estrecho o por, en fin, la línea? Entraría por otras partes, por supuesto, pero serían unos costes mayores económicos. Pero es que, o imagínate, pues, que todos los países árabes pusieran de acuerdo con esto. No puede perder. O sea, tú puedes prescindir de un teléfono, de un coche, de un sillón, de unas vacaciones. Tú no puedes prescindir de la comida. Desde el primer momento que tú prescindas de la comida, estás poniéndote en manos del contrario, de otros. Y si te pones en manos de otros, que sabes que te van a hacer chantaje en cuanto a la mínima, pues ya tenemos aquí el círculo cerrado.
La prueba ha estado en el tiempo de la pandemia, que aquí se carecía de mascarillas, se carecía de respiradores, incluso nos hemos enterado que han habido incluso robos de envíos de los productos que necesitábamos aquí para combatir la pandemia.
Y después
no
otra,
quiero ni pensar que esto ocurriera, Susana, con la alimentación.
Y después otra cosa que no se ha dicho, que se han pagado a veces hasta 4, 5 y 6 veces más caras las mascarillas. Pues sí, y puede ocurrir con la comida.
Bueno, lo que ocurre es que al final se especula con todo, porque incluso se ha especulado también con la compra de vacunas, porque han habido países que han adquirido tal cantidad de vacunas que tienen en stock para luego comerciar. Esto es brutal, ¿eh?
Claro, es brutal. Entonces la dependencia es una de las cosas que hace débiles a los países. Y esto es tan sencillo que es del libro de Petete, pero decirlo así, los políticos no se dan cuenta. En fin, es una cuestión que Marruecos, es incomprensible lo que está ocurriendo con Marruecos. Y Marruecos se va a comer a España si no le ponen si no le cierran las fronteras.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Cuando hablamos de que Marruecos se va a comer a España, es que no es ni España ni Marruecos, es las políticas que se aplican, es decir, lo que se tiene que exigir es la misma baraja para todo el mundo, sin cartas marcadas.
Sí, pero yo me pregunto si a la Unión Europea le importa a España en este sentido.
Lo que creo es que sería España la que debería de exigir sus derechos como miembro.
Ahí entra la mediocridad de nuestros políticos.
Pues a lo mejor ahí lo que somos mediocres somos los ciudadanos cuando vamos a votar.
O también, exacto.
Nos paramos a pensar que todo lo que están diciendo, esas promesas, son los que se van a cumplir, y luego resulta que durante las legislaturas no se cumple ninguna promesa. Pero lo peor es que cuando vuelven otra vez las elecciones, vuelven a prometer lo mismo a sabiendas de que no las han cumplido la legislatura anterior.
Sí, la gente es muy dada a olvidar las cosas y no deberían de olvidar las cosas.
Claro, pero lo que ocurre es que cuando esto te repercute al bolsillo, como está pasando a los agricultores y a los ganaderos, yo no sé si ya os volverán a engañar.
Pues yo creo que sí, porque la gente del campo es precisamente una de las cosas, y aquí en el latiguillo yo lo pongo, que a pesar de lo que está sufriendo, siempre sigue cultivando.
Pero fíjate, Pepe, hablamos del cotonet, y yo sé que es un tema que hemos hablado muchísimo, pero
que al final
sea el propio agricultor el que se busque, con los propios medios que tiene a su alcance, hacerle frente él solito al cotonet, cuando se están dando incluso, fíjese, el último dato que tengo es que el ayuntamiento de una de las ciudades de aquí de la provincia da dinero a la investigación para que se luche contra el cotonet. Es decir, y sin embargo aquí, los agricultores de aquí se están gastando dinero de su bolsillo para luchar contra el cotonet. Con 1000 pruebas que hacen, al final estáis solos.
Estamos solos, lo que es peor. A ver, el ministerio, o sea, nos engañan, encima nos engañan. Yo te voy a decir una cosa muy clara, muy clara. El ministerio este año, en el tema del Cotonet, ha dicho mentira tras mentira. Y la consellería, mentira tras mentira.
Dejemos esto unos segundos de publicidad y devolvemos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox, originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, continuamos con Pepe Montagut, seguimos hablando de agricultura. Nos hemos quedado en que las administraciones no han dicho toda la verdad referente al cotonet, ¿no?
Yo quiero pensar que es que porque no sabían, no lo sabían, no porque mienten a sabiendas. El cotonet decían que lo conocían todos, pero desconocían por lo visto que también sufre los avatares del invierno frío y de las lluvias. Y este año se ha visto claramente en este sentido. El cotonet no está afectando de forma tan fuerte hasta ahora como otros años. Puede que ahora con el calor tenga un resurgimiento, tenga una reproducción y sea palpable efectivamente que el cotonet va a hacer daño. Pero hasta ahora el cotonet no ha entrado en los huertos de la forma que ha hecho otros años. Pero también hay que decir otra cosa, que las feromonas, ya hemos dicho muchas veces que las feromonas sirven para detectar la propagación de la plaga, que es un control, mejor dicho, una reducción de poblaciones que puede haberlo, pero no es una erradicación de la plaga. Pero es que encima el anagirus y los parasitoides, que se ha comentado, es más, el plan del ministerio lo dice claramente, para control de la plaga, tampoco controlan la plaga. Es el anagirus. Su forma de actuar es que él parasita los estados 3 y 4, es decir, hay 4 estados, según la información que hemos recibido. Y el anagirus parasita la fase tercera y la cuarta. Luego, el daño a nosotros nos la hacen todas las fases, sobre todo la primera y la segunda. Si tú en el mes de marzo, abril y mayo, que es cuando se reproduce más el cotonet, cuando hace las calores y las primeras calores, resulta que no puedes controlar las primeras fases, te está haciendo daño igual en los huertos. Por lo cual, el anagirus pasa otra vez a lo mismo que el criptolemus. a poder reducir la población de cotonet. Y esto viene a confirmar la información que nosotros obtuvimos de Sudáfrica hace unos tiempo. Es decir, Sudáfrica usa los parasitoides y depredadores para reducir la población. Pero cuando llega la época de floración, entonces usa productos químicos porque ve que no puede controlar o erradicar la plaga con los medios biológicos. O sea que fundarse únicamente en la defensa en medios biológicos significa que nunca vamos a erradicar la plaga.
¿Y esto no se había comentado nunca?
Esto no se había comentado. El Anagyrus, en este caso me acojo a lo que hizo el plan del ministerio. El plan del ministerio en materias activas autorizadas, feromonas y Anagyrus. Pues mire, señor ministerio, déjese las feromonas y el Anagyrus para controlar, para reducir la población en todas las épocas que quiera. Pero cuando tengamos aquí la floración, en la época de floración, marzo y abril y mayo, tendremos que usar productos químicos. Y si ustedes siguen con la idea que llevan en la cabeza de prohibir los productos químicos, al final resultará que no podrán controlar ninguna plaga. Ninguna plaga. Porque hay una cuestión que la gente, no sé, que es cuestión de simplemente de lógica. A ver, en todas las fases de la vida hay animales que se extinguen, pero no que se extinguen por causas naturales. O sea, vamos, mejor dicho, por causas, de depredadores, sino por causas naturales. El hombre, por naturaleza, es un depredador. Los animales tienen sus depredadores. Cualquier plaga, si tú ves... El depredador lo que hace es controlar la plaga a la otra. Si los parásitos, en este caso, el cotonet y otras plagas, resulta que quieres erradicarlas, no puedes erradicarlas del completo con medios biológicos, porque habrá un control entre los depredadores y un control entre el cotonet o las plagas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que a la hora de exportar, a la hora de trabajar esa fruta, como el mercado la quiere impoluta, tú no puedes ligar una plaga, o sea, una fruta con un 10, un 15, un 20% de destrío al mercado, automáticamente te la tiran a tierra. Eso no lo quieren ver. Entonces, si una plaga, como era el cotonet, resulta que no soluciona el 80%, lo primero que hacen los exportadores es no comprar del huerto. Es un primer lugar.
Claro, esto es. Mira, yo tengo una frase que usted me mandó y me hablaba del terrorismo ecológico.
Sí.
¿Esto es terrorismo ecológico?
El terrorismo ecológico es lo que viene detrás de todas las normas que marca la Unión Europea respecto a las plagas.
Pero usted sabe que esa naranja, que a lo mejor pues está un poquito tocada, igual se puede. Es incluso más buena que la que no tiene nada.
Sí, pero el mercado no la quiere.
Claro.
Es que aquí entran dos cosas. Una es el mercado y otra cosa es la fruta, que es buena.
Si fuéramos más ecologistas, esto lo admitiríamos y se podría vender en el mercado.
Pero es que el ecologista tampoco la quiere con tocada.
Ver, es decir, usted me está diciendo a mí que un ecologista, si ve una fruta tocada, tampoco la quiere.
Tampoco la quiere. Es una cosa normal. Yo no la he visto. Yo he visto en el mercado.
Sí.
El otro día, sin ir más lejos, mi mujer ve unas creo que eran unas cerezas ecologistas. Digo, bien, ecologistas, ¿qué se diferencia de los otros? Nada. Digo, ya, ¿no las compres? ¿Qué? Digo, ¿no las compres? Vas a pagar un precio superior para comer lo mismo que vas a comer las otras.
Sí, pero mire, yo, a lo mejor es porque ya tengo una edad, yo no he visto esta fruta, cuando era pequeña, yo no veía estas frutas que parecían de frutero, que al final no sabes bien si son de plástico o son de verdad.
Sí,
es decir, que
y
siempre...
cuando las compras, date cuenta y lo verás, porque a mí yo soy una persona que le gusta mucho la fruta, manzanas, peras, ahora por ejemplo últimamente fresas, cerezas, no tienen gusto a nada, son estopa, no tienen gusto a nada.
Pero si lo que queremos es revertir esta situación y que las cosas sean más naturales, deberíamos también permitirnos el hecho de que no tengan esa apariencia tan artificial, ¿no?
Sí, pero ahí se encuentran los intereses encontrados entre lo que quiere el mercado o lo quiere vender el mercado. Y una otra cosa es lo que el productor produce. El mercado no quiere saber nada absolutamente de destrillos, de fruta que no pueda aguantar en los lineales, de que tenga defectos en la piel. No, él quiere una fruta impoluta, que pague una foto, que llame la atención. Lo primero que come el consumidor es por los ojos. Entonces, si ve una fruta que está impoluta, que es una goya, es bonita, no tiene defectos y tal, la compra.
Pero eso es prácticamente imposible, sacarlo de forma ecológica.
Claro que es imposible. Es imposible, claro que imposible. Siempre hay defectos. Hay defectos de naturales, de defectos de piel.
Sí, claro.
O sea, producen, no sé...
Entonces, ¿nos están mintiendo cuando estamos viendo y estamos comprando productos ecológicos que tienen buen aspecto?
Bueno, aquí cada uno defiende su teoría. Para mí, sí.
Hombre, es que usted es agricultor, yo no lo soy.
Sí, yo, por ejemplo, una cosa tengo muy clara.
Sí.
A mí, lo que es la ecología o el terrorismo ecológico que practican esta gente, que está influenciado por, o sea, la influencia en la Unión Europea, nos quiere arrastrar al abandono, a la liquidación. Por lo tanto, yo tengo que luchar contra él. Hoy la ecología no es la defensa de un producto, es ir en contra de un producto. Que, por cierto, en algún día hablaremos del tema ecológico y veremos las diferentes posturas, las formas de pensar en el tema ecológico. Es decir, una cosa usan la ecología al 100%, en otra cosa la ecología, pues sí, aunque pase de puntillas, es igual.
Pues a todo esto, lo que yo le quería preguntar es, después de todo lo que hemos hablado, ¿vale? ¿Qué han hecho, qué están haciendo las organizaciones agrarias y los agricultores en este momento, para luchar contra todo eso, que tienen un buen frente,
La lucha es difícil por una parte y fácil por otra. Uh-huh. Las organizaciones agrarias reciben cuantiosas subvenciones. Entonces, ya hemos dicho muchas veces que es difícil de ir contra la mano que te da de comer. Y las organizaciones agrarias se limitan simplemente a recibir las subvenciones, a hacer de gestorías, hoy son gestorías, tramitar cuestiones de burocracia, en fin. Pero lo que es las reivindicaciones y moverse en plan reivindicativo, pues lo hacen una vez o dos para, en fin, decir que están haciendo algo y nada más. ¿Qué ocurre? Los agricultores se desengañan, al final no van a las manifestaciones, y después ellos particularmente, ¿qué hacen? Pues no hacen nada, quejarse en el bar, quejarse en las redes, en fin. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la situación difícil, la situación que se puede dar en todo esto? Pues que una de dos, o la desesperación llegue al final y puedan unirse todas las asociaciones independientes, o si no, al final vamos a seguir la pauta que marque la Unión Europea, y la Unión Europea lo tengo muy claro, la agricultura la va a arruinar.
Pues Pepe, Lateguillo.
Lateguillo, pues me hago referencia esta vez a los agricultores y su forma de actuar. Tomó el título de una película que no sé si tú te acordarás. Decía la película Danzad, malditos. Danzad.
Sí, claro.
¿Te acuerdas?
Claro, es muy famosa.
Donde los patrocinadores y los organizadores eran los que se llevaban todos los beneficios, y los pobres allí danzando terminan agotados o incluso muertos sin prácticamente recibir nada. Uh-huh. Bien, lo titulo así. Cultivad, malditos, cultivad. Iniciamos nuestra profesión de agricultores, unos por vocación, otros por influencia familiar y otros porque el cultivar la tierra se lleva en los genes. Hoy llevamos sobre nosotros una carga difícil de asimilar. Lo que nuestros padres con su esfuerzo y dedicación nos dejaron se ha convertido en una herencia maldita que nos mete el miedo en el cuerpo al dejarla a nuestros hijos. Pero seguimos cultivando. Aunque la agricultura española haya entrado en el camino que lleva a su desaparición y los exportadores y cooperativas se hayan convertido en simples recaderos de las grandes superficies, seguimos cultivando. Aunque tengamos asociaciones profesionales agrarias que reciben sustanciosas subvenciones para vivir a costa del agricultor, que deberían tomar medidas drásticas de presión, pero con miedo de perder sueldos y privilegios, si afrontan con seriedad y valentía la situación, seguimos cultivando. Aunque las comunidades autónomas mantengan reuniones técnicas y aporten una serie de propuestas que en la situación presente no sirvan ni para tacos de escopeta y nos vengan dando falsas expectativas con planes estratégicos si es que realmente están haciendo algo, seguimos cultivando. Aunque el Ministerio de Agricultura, heredero de otras tantas administraciones anteriores fallidas, venga pavoneándose de la ley de la cadena alimentaria con disposiciones que no tienen efectos resolutivos y prometa graves penalizaciones a sus transgresores con medidas sin mayor calado, mostrando una y otra vez su incompetencia, seguimos cultivando. Aunque los agricultores seamos tan idiotas que sabemos que nuestros productos contribuyen en toda su trayectoria a inyectar euros a toda la cadena alimentaria y para nosotros no quede ni siquiera el precio de la honra, seguimos cultivando. aunque nuestros teóricos socios de la Unión Europea nos masacren con sus políticas agrarias, con su hipócrita solidaridad llevándonos al genocidio agrícola, con sus acuerdos con terceros países que nos arruinan, seguimos cultivando. Aunque sepamos todos los agricultores del norte a sur, del este al oeste, que la única salvación pasa por unificar nuestros esfuerzos y adoptar acuerdos al margen de toda esta prole de organizaciones compradas por las subvenciones, seguimos cultivando. Aunque estemos tirando los euros en medio de los bancales para que otros puedan vivir de nuestro esfuerzo y los terroristas ecológicos quieran darnos lecciones de respeto a la naturaleza, seguimos cultivando. Aunque los agricultores se queden callados y mudos como borregos al matadero sin que nadie exija responsabilidades, seguimos cultivando. ¿Qué se puede hacer con nuestro inmovilismo a cuestas, viendo cómo exportadores y cooperativas van cerrando sus puertas sin que aparezcan otros exportadores y cooperativas que los sustituyan? Mientras vemos año tras año bajar los precios hasta el extremo de recibir unos pocos céntimos de miseria por nuestras cosechas, y las organizaciones agrarias protestarán con una mano mientras en la otra reciben sus retribuciones subvencionadas como pago para no hacer nada. Antes de seguir cultivando, los agricultores tenemos que pensar si hay que empezar a dinamitar los obstáculos para seguir viviendo de nuestra profesión, porque la política agraria de la Unión Europea marca el camino del exterminio y el terrorismo ecológico será quien lo ejecute.
Pepe Montagut, muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos hecho partícipes de todo esto.
Sí, y creo que tendremos también un tiempo para descansar, si nos lo permitís.
Bueno, le vamos a dar un mes de permiso.
Pues os lo agradezco porque desde luego ya llega un momento que la mente se bloquea y el cuerpo lo nota en el cansancio.
Bueno, pero solamente es para que coja un poco de aire.
Pues sí, no nos vamos a rendir tampoco.
Nos vemos después de verano.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a todos.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora. Jardineria Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. LOX, yeah. J-Lo, yeah, yeah, yo, yo. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I
know where I'm from, you hear locks in the air.
Yeah, we at the airport out. Yeah. D-block from the block where everybody air forced out.
With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us.
Ara és el torn d'anar a la Vila Vella per xerrar amb el portaveu del grup municipal socialista, Sebastià Roglà. Bon dia, Sebastià.
Bon dia.
Bé, ens ha arribat una nota de premsa per part del seu grup perquè critica a l'equip de govern per hipotecar el municipi per rescatar un pàrquing subterrani. Com és això? Què situació hi ha ahí a la Vila Vella?
Sobre l'any 2008-2009 aproximadament, va haver una concessió que se va donar, una licitació a una empresa per a la construcció d'un pàrquing municipal. Aquell pàrquing municipal, la veritat és que només se va presentar una empresa a la licitació i aquesta empresa va construir el pàrquing. Per culpa d'una falta de viabilitat econòmica i tal, pues, entonces no se va posar en marxa el pàrquing. Se va quedar la construcció feta, però se va quedar allí sense utilitzar. Ara, durant la legislatura anterior, quan estava governat el municipi de la Vila Vella pel Partit Socialista i els independents, que ara són els que formen part del grup governant junt amb el PP, se'ns va fer una proposta per part de l'empresa concessionària del pàrquing per a aquest rescat. Amb l'amenaça de que, si no, pues, no es portarien a judici. La nostra decisió va ser que no anàvem a utilitzar diners i recursos municipals per a recuperar un espai que ja era nostre, i ara ens trobem en que el Partit Popular i els independents sí que han acceptat les condicions de l'empresa i van a demanar un préstec, de fet ja està demanat, de 525.000 euros per a poder rescatar ese pàrquing i rescatar un espai que era municipal.
O sigui, estem parlant d'un espai que, com vostè bé ha dit, municipal, parat durant més de 10 anys sí. I que, clar, ara es necessita una despesa molt elevada perquè continuï endavant quan ja al principi es va fer aquesta concessió o aquest tràmit per dur endavant aquest pàrquing. L'empresa tal volta hauria finalitzar-ho sense cap remanent, no?
Sí, de fet el pàrquing estava pràcticament acabat, a falta d'uns pocs detalls, però el que passa és que, clar, no hi havia viabilitat econòmica i l'empresa se va trobar en ixe mort, per dir-ho d'esta manera, i, clar, ells buscaven una eixida. La eixida era que l'Ajuntament rescatara el pàrquing i es pagava una quantitat econòmica que nosaltres no estàvem disposats a assumir. L'empresa, nosaltres, després de reunir-nos amb ella la legislatura anterior, ens vam dir que si volien denunciar a l'Ajuntament, pues que denunciaren i ja veuríem qui tenia la raó.
Podria també haver succeït al revés, no? Diguem, perquè vostès també podrien haver-ho denunciat per haver deixat la seva obra a mitges, no?
Home, a veure, clar, és que n'hi ha coses que en el parc que no estaven acabades, que ara les haurà d'acabar l'actual equip de govern. Per exemple, l'ascensor no està en funcionament, ara fa falta repassar moltes coses de dins i tot això ho ha d'assumir l'Ajuntament. Això, junt als 525.000 euros que s'ha de demanar, bueno, de fet ja estan demanats, a un banc per a poder costejar aquesta operació. I els 525.000 euros, cal recordar que són pràcticament una tercera part del pressupost municipal. I que això, 525.000 euros, el que van a suposar és que un ajuntament que vam deixar nosaltres sanejat, que no tenia ningú tipus de préstec ni cap compromís bancari, ara les següents corporacions municipals pues, hauran d'assumir tots aquests interessos que generaran els 525.000 euros.
I esperem, no, que aquesta empresa es compromega, no, a finalitzar aquesta obra que es va deixar sense acabar, no?
No. De fet, l'empresa ja ha cobrat els 525.000 euros i en l'estat que està el pàrquing és el que da l'Ajuntament. Ara l'Ajuntament és el que ha de fer les gestions per a intentar vendre totes les places i acabar tot el que no estava acabat. de fet, l'empresa ja ha cobrat i ells ja han acabat en el seu compromís.
Suposa un risc molt elevat, no?, per a l'Ajuntament aquesta inversió?
Sí que és un risc, perquè allà n'hi ha unes 80 places i aquestes 80 places hi haurà que veure si al final se poden vendre o no se poden vendre. Un poble menut com la Vilavella, nosaltres des del primer moment ens vam oposar perquè pensàvem que no era necessari un pàrquing d'aquestes característiques en el nostre municipi. De fet, tots els veïns pues, aparquem com a molt lluny, a 100 metres de casa, i també moltíssima gent compta amb garatges particulars i no veiem aquesta necessitat ni des del primer dia que se va fer ni ara fer aquesta recuperació de l'espai.
Clar, justament anava a preguntar-li això per la posició que tenen els veïns enfront d'aquest pàrquing subterrani a la Vilavella.
A veure, la posició que tenen els veïns, el que ens consta a nosaltres és que no els sembla bé que se paguen 525.000 euros per recuperar este espai, perquè no és una cosa necessària per al nostre municipi. En aquests 525.000 euros se podrien fer moltes més coses que nosaltres pues, no comptem amb elles. I nosaltres vam posar com a exemple en el ple, perquè nosaltres estem rodejats de 4 línies d'alta tensió en el nostre municipi. I tenim 5 torres que estan tocant justament a les primeres cases del poble, i el que volíem era intentar traslladar aquestes 5 torres. Ens va dir Iberdrola en el seu moment que cada torre costava de traslladar uns 100.000 euros, pues blanco i en botella, que diuen 5 torres per 100.000 euros, 500.000 euros que hagueren anat ahir i no hagueren anat al pàrquing.
Doncs, Sebastià Roglà, estarem molt atents a veure com es desencadena això i si es produís un hàndicap més, no?, al voltant d'aquest pàrquing subterrani. Moltes gràcies, portaveu del grup municipal socialista de la Vilavella, per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Scripts to all the six to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Shimmy y'all, shimmy yam, shimmy yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this.
Bé, i com bé avançava al principi del programa, la ciutat de Vila-real ha tingut un fin de setmana de lo més meravellós en quant a esports tinguem que tractar. Anem a parlar amb Javier Serralbo, ell és regidor d'esports de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Javier.
Bon dia.
Jo no sé, això, estem de ratxa, eh?
Sí, estem de ratxa. La veritat és que tenim, han tingut un cap
guanyem
de setmana...
Guanyem l'Europa League...
Molt esportiu... i molt important.
I ara plega la Lliga Promises, se queda el guardó al poble, a la ciutat.
Sí, és així, n'hi ha una organització de 5 edicions perquè van tenir un conveni també en la Lliga per a fer-lo així. Per nosaltres també molt important perquè maneja molta economia, pues 800 persones només entre els clubs i els familiars que estan així, i a més pues, si te ho quedes en casa perquè tens un bon equip, pues encara millor.
Hem tingut ja molt de tració de gent que entrava, que eixia de Vila-real dins de lo que ens permetia perquè no podia estar molt ple, però hem tingut la gent que s'esperava, no?
Sí, bueno, hem tingut dins de les limitacions, no? Haguem pogut tindre més gent en altres circumstàncies, que altres anys hi ha hagut més gent, però el mínim que hem pogut fer, no? Estem contents també el dissabte en el pavelló Campió Llorenç van tindre ixe campionat europeu de peso mosca, de lo que és la Unió Europea, que és com, per ficar un símil, no?, que el van ficar l'altre dia, és com si fos l'Europa League del boxeo, en el qual Jairo Noriega, que jo crec que és un xic que està molt preparat, és la dècima pelea que fa i la dècima que guanya, i pues, ha dut també el nom de Vila-real molt gran. Estem recibint felicitacions de tot el món també, a nivell d'Unió Europea de boxa, i també li servirà per a fer un repte ara per a una altra cosa, que és com si fos la Champions de futbol, que esperem pues, que al mes de desembre poder lluitar per l'altre títol europeu que n'hi ha i unificar-los els dos i anar a cotes més altes. Crec que és un Jairo, jo crec que és un esportista pues, extraordinari, no?
És que ell ha aconseguit ser campió de la Unió Europea en pes en mosca. A voltes, el que tenim en casa, no li donem la importància, o la gent no se n'adona de la importància que té això. Jairo Noriega ha aconseguit un triomf i portarà el nom de la ciutat de Vila-real a tot arreu del món, eh?
Bueno, crec que nosaltres sí que ho hem captat, perquè ell i jo estat en ell pràcticament el cap de setmana, des del passatge el divendres, el dissabte també ell, i ell agraït també aquesta implicació de l'Ajuntament de Vila-real, no?, en tot el que ha fet. És un dels esportistes d'elite que nosaltres també col·laborem amb ell. El Villarreal de Futbol també s'ha implicat perquè també el té com un esportista seu. I jo crec que això també, això de profeta en su tierra, jo crec que esta vegada sí que ha segut.
Sí que ha segut.
No? Portem fent-lo, no? I pues és un esport que a vegades no és tan conegut per totes les implicacions que sempre han tingut, però crec que ha sigut molt, molt important, jo crec que per la ciutat de Vila-real. Damunt, és que una comparativa, com te diria més des de l'Europa League i el Champions, és una comparativa en el futbol, però ho van fer a Xina també en el mateix recinte el dissabte. crec que s'ha preparat molt bé, té un bon equip i té gent professional i, bueno, ens pot donar moltes alegries, no? Això és una part més d'aquest esport que tenim a la ciutat, que, evidentment, el Villarreal Club de Futbol és el nostre emblema, és el nostre major embaixador, però tenim també altres embaixadors que també ho fan possible, no? I, i són, bueno, són els que han fet també aquesta possibilitat.
Ell va ser en la 7a ronda del combat i va ser davant de Francesco Barotti, és dir, des de que antes parlaves de quan estaves en ell en el passatge, es viuen moments en el que la persona que va entrar a fer el combat està tensa, està nerviosa, necessita recolzament i sé que com tu com bé deia vostè, estava acompanyant-lo en tots els moments fins que va arribar el combat, no?
Si no me parles de vostè que...
me costa molt.
No, però bueno, hi va haver-hi recolzament el divendres, va haver-hi recolzament el dissabte, la gent també que va acudir allí, prop de 500 persones arropant-lo, i crec que va ser un moment important. Va guanyar el campió d'Itàlia,
claro.
no és una cosa menor. I, a més, té per la possibilitat d'ara s'obrir unes possibilitats molt grans, no? I crec que ell va estar en aquest sentit. Tal. Com tu dius, s'ha preparat molt bé, aquesta gent fa un sacrifici enorme.
Enorme, no? Enorme.
Per a pelear el
quan
dissabte...
Quan parlem del pesatge, ojo, que la dieta que tenen que portar...
Sí, per arribar a tindre aquest pes que se puga fer per a competir, no? I, sobretot, jo me quedo també en la humilitat que té i també pues, el que parla sempre pues, de la seva ciutat, no?
També en hoquei hem tingut moltes alegries, no?
Sí, bueno, el hockey també ens està donant moltes alegries, les xiques, les fighters molt de temps també, i els jobs també, i ara en aquest cas el cadet dels jobs del Club Patí Vila-real també ha pujat a la Liga Oro, no? El hockey també és un esport emergent en Vila-real, també hem aconseguit que el pavelló Melilla pràcticament adaptar-lo també perquè ells puguen fer-lo, i també també tenim a Nacho Bautista, que és un esportista també local, que també ha pogut ser campió de ciclisme de la Comunitat Valenciana, cadet, i bueno, en definitiva tenim molta gent en Vila-real, no? Jo ho comentava l'altre dia, i ho comentava també en la roda de premsa que va fer en el passatge, que estava també el vostre company Miguel Batalla, no? Que també jo crec que la ràdio Vila-real també n'hi ha que agrair-li, que des del primer moment també ha apostat per el boxeo i per altres esports, no? I a banda de tindre el futbol com a referència, el que comentava, no? Que al final així fiquem a disposició moltes eines perquè la gent pugui practicar esport, i això també se nota, no? I jo crec que és una cosa fonamental. Al final tenim pues, 32 especialitats en Vila-real de diferents esports, tenim 60 clubs i tenim pues, una empenta de la gent que vol fer coses, no? Així ara la competició és entre els clubs, a veure si s'endú que me passen les reunions en tots els clubs, tot diuen, no? És que el futbol tira molt, però n'hi ha altres coses que també, bueno, al final hi ha una base per a tot el món, i lo important és que els xiquets i xiquetes del nostre poble facin esport. Vam fer un estudi fa un temps que ara volem repetir-lo enguany, de l'índex d'obesitat infantil que tenim a Vila-real, estava en torn dels 7-8%, molt per baix d'altres poblacions de la Comunitat Valenciana i l'Estat, i coincidia aquest estudi en la gent que només fa el típic, la gimnàsia que diem de l'escola, no? Perquè n'hi ha molta gent a banda de la gimnàsia, i menys un 7% dels xiquets o xiquetes, tots els demés fan algo en clubs, en l'esport escolar que nosaltres fem i que voldrem recuperar també en normalitat a partir d'octubre, i tot el món fa algo, i això també és fonamental per a aquesta salut i per a que se cuiden també per al futur. També està dedicat a unes coses millor que altres, perquè també m'ho comenta molta gent, no? L'esport també fa que te dediques a coses més saludables, perquè claro. Si no el sedentarisme d'avui en dia, en la play, en no menejar-se, claro, no eixir de casa, en tancar-se al seu quarto, jo crec que també fa que tingui una motivació per a que els xiquets i xiquetes puguen fer esport. I també estos campions, com Jairo, com, bueno, com vaig tindre també una reunió el divendres, perquè estava així de quan ha pogut, de Sebastián Mora, no? Que ja està pues, molt preparat per a aquesta Olimpiada, que ens pot dur bones coses, no? I va estar xerrant d'això també. Pues estos referents també fan que venen darrere. Bueno, l'altra setmana d'allà, Sergio Serrano va guanyar també el Madison en Campionat d'Espanya, no? És un relevo també per al nostre Sebas, no? Pues això vol dir que la gent vol fer coses, que vol participar i que vol fer esport de la nostra ciutat.
Sí, però ens haguerem pogut un poc fer o enmarcamos des d'una ciutat que només se dedica al futbol i no és així. Hi ha un ampli ventall de possibilitats que dona sí, la ciutat, no?
Sí, no, però jo que també està parlant ell, no, la gent de Villarreal, el bo també és que el Villarreal això també ho entès, no? I també és un club que no és com els altres i també patrocina i promou altres esports, no? L'Endavant Esports que té, no sol és esport de Villarreal, sinó de tota la província, no? En aquest àmbit que té també de ser el referent provincial en quant al futbol. I també aquesta col·laboració entre l'Ajuntament i el Villarreal fa que els altres clubs, tots els clubs, tinguin també pues, més per a poder continuar, no? Jo crec que això també ho ha entès el Villarreal del futbol. Evidentment, el Villarreal és el nostre referent i és el major ambaixador, però també no deixa d'oblidar-se dels altres esports.
Parlant de col·laboracions, ja s'ha signat les col·laboracions en els gimnasos de Villarreal, este recolzament que tenen en els gimnasos de Villarreal per a poder tindre unes cotes més barates o...
No, el que hem fet i vam fer ja només entrar a governar, no? Com saps, nosaltres el 2011 vam marcar unes marques de ciutat i la de l'esport i la salut va ser la primera que l'alcalde José Benjó va pensar, jo crec que amb molta visió, no? Entonces estava Sílvia Gómez de regidora d'esport i després va continuar Dio, no? Però al final l'Ajuntament som tots els que estem allí. Des d'un principi vam voler trencar una cosa que n'hi havia antes que els gimnasos en totes les poblacions feien reclamacions a ajuntaments com competència desleal, com si l'Ajuntament fes unes coses que anaven en contra dels gimnasos, no? I això se va trencar a Sant Villarreal, mos han cridat a veure com ho fem i fa temps el que estem fent és una col·laboració público-privada. El que fem és derivar quan un paga la quota de soci del Servei Municipal d'Esport, que per cert, torno a repetir, és la més barata que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, no? Que en 136 euros pot practicar esport tot l'any. També n'hi ha una part d'aquestes classes que se fan en els gimnasos privats que col·laboren amb l'Ajuntament per a gaudir també de coespecialitats que nosaltres no podem fer en el Servei Municipal d'Esport. Això continua tots els anys. Això va continuar l'any passat en pandèmia. Nosaltres, a pesar de la pandèmia, vam continuar col·laborant en ells quan podíem fer-ho presencialment i quan no podíem presencialment fer-lo també pues, de manera que arribaran a les cases d'alguna manera. Les classes que no van poder fer quan estan totalment tancades les vaig ficar en estiu, ells això ho han entès, i ara el que tenim avui que hem presentat és una iniciativa, a més d'això, que això anem a continuar, i enguany també ho estem fent ja, de 5 gimnasos, que són els més antics de la ciutat, quasi els més antics, quan vam entrar n'hi havia 4 gimnasos en la ciutat, ara n'hi ha quasi 20, o sigui, ha multiplicat per 5 els gimnasos de la nostra ciutat per aquesta activitat esportiva que tenim, o sigui, aquí no ha sigut una competència, sinó ha sigut una al·licient. I ells ens van plantejar una cosa, també, venint de l'any de dificultat que han tingut que tindre parat la instal·lació, una activitat que a nosaltres pues, mos quadrava molt en diverses coses. Una, que és a l'exterior, i seran estos propers diumenges, des del 13 de juny fins a l'11 de juliol, els 5 diumenges, se farà activitat en diversos llocs de la nostra ciutat, no? I ahí estan, pues, està In Línia, està Humasi, està M-Activa, està Nou Gym i està Actual Gym. Com dic, 5 gimnasos que són també els primers que van començar a fer així a la nostra ciutat i aquest esport, no? I també, a més, pues, com te dic, anem a fer-ho en diverses parts. El 13 de juny en la plaça Mayorasga, el 20 de juny en el jardí de Jaume I, el 27 de juny en la plaça, sí, en la plaça de l'Ajuntament, el 4 de juliol en la plaça Llauraor i l'11 de juliol en la Mayorasga, repetim, en diverses activitats de zumba, de spinning, de training abdomen, bueno, activitats que poden fer-se en l'exterior. Què aconseguim en això? Pues, tres coses. Una, que la gent faci esport, fonamental, que col·laborem en gimnasos que ho han passat molt malament, perquè sempre parlem de les ajudes a hosteleria, com ha tingut que ser, però també n'hi ha altres parts que també ho estan passant malament.
I dos preguntes.
I la tercera, te dic, el fer-ho en diverses zones de la ciutat també ajudem a que la gent que vagi pues, també estigui en relació amb aquest barri i en zones d'hosteleria d'aquest barri.
Estes activitats estaran fora d'aquesta quantitat de diners que se destinen als gimnasos en general, és a dir, a aquests 5 gimnasos?
Sí, això és a part. Això és una campanya a part,
exclusiva.
Això és una campanya a part, que és una proposta que han fet ells. Nosaltres propostes que ens fan pues, les estudiem, veiem que són positives per a la ciutat i les recolzem en aquest cas perquè són positives. Això és a banda.
I la gent que participarà aquest dia se té que apuntar prèviament o serà assistència lliure?
No, és important que m'ho digues perquè és important que ho sàpiguen. A veure, és l'assistència gratuïta. Qualsevol ciutadà que vulgui participar en aquestes activitats, l'únic que té que fer és apuntar-se prèviament per el tema de control d'aforos i també perquè, per exemple, l'espinning saber les bicicletes que tenen que portar.
Clar.
Entonces, podrà apuntar-se en l'instal·lació municipal d'esports, en la piscina municipal, per telèfon o presencialment fins al divendres. i fins el dissabte, no vol dir, durant tota la setmana també, en els gimnasos aquests que t'he relatat abans, en el nou gym, en l'actual gym, en línia, en activa i Humasi, que són els 5 gimnasos, també podrà apuntar-se en això per a fer activitat en diumenge. És important apuntar-se prèviament per controlar també l'aforo i saber com se té que plantejar l'activitat del diumenge, que serà des de les 10 fins a pues, una horeta, horeta i mitja, i si n'hi ha molta acceptació i n'hi ha molta, pues, igual se fa un segon torn després.
Mm. El que plantejaven altres gimnasos que alguna volta havíem parlat així en la ràdio era el fet de que se subvencionaren els gimnasos, no que se contratara, perquè en aquest cas el que fa l'Ajuntament és ser usuari d'estos gimnasos.
Sí, sí.
Contraten temps, hores,
no, aportem, servicis... aportem el nostre granet de sorra perquè se pugui fer l'activitat, però ells fiquen molt a... Els gimnasos que ho fan són els que pràcticament...
Sí, però el sistema que han buscat és el fet de que algú, vostè, l'Ajuntament, el que fa és contratar servicis als gimnasis, als gimnasos, tots per igual, suposo.
Sí, bueno, nosaltres tot el que fem de l'activitat de la reglada que hem fet en la col·laboració en els gimnasos, activitats que fem en ells dins del Research Class, ho fem per a tot el món. Després, iniciatives d'aquestes surten dels gimnasos. Ara venen aquests d'estos 5, poden haver altres d'altres gimnasos que també poden vindre a l'Ajuntament a dir quines activitats fan. Són dues coses diferents.
Clar,
no vol dir, a veure, qualsevol activitat que fem, nosaltres, les que proposem nosaltres, ho fem per a tot el món i les activitats que proposen. Per això passa en els clubs. Els clubs nosaltres fem una activitat que és, que també es començarem la campanya ara d'agarrar dates de tota d'esta campanya passada de promoció de l'esport base, en aquesta promoció que fem per a tots, i després hi ha clubs que fan algunes activitats que són extres d'això. Això estem fent no ara, des de fa molt de temps.
Claro, en aquest cas, estos 5 gimnasios ho ha fet molt bé, perquè a més estan en ple en espai públic, és a dir, espai públic que si algú el necessita, té que...
Sí, al final és com el que estem fent també, pues, la dansa que s'ha fet aquesta setmana també en espai públic, el que van fer el Renais, que va fer la regidoria de festes en espais també públics per a que pogueren fer aquestes actuacions. Al final, jo crec que l'Ajuntament el que ha fet tot en aquest temps, no? quan se feia la campanya esta de dir que l'Ajuntament no havia col·laborat, o sí, no? Jo crec que això ja ha passat, però crec que abans de fer aquestes ajudes directes que ja tenen la gent en el seu... els comerços, abans d'això havien fet moltes coses, també per ajudar en la mesura possible.
Vostè deia que hi havia entonces 5 gimnasios, crec que m'ha dit.
Entonces 4, perquè un dels que està me pesquen que no
estava. Pues és que este cap de setmana farà 10 anys que l'alcalde és alcalde, no?
Sí, sí.
Pensen celebrar-lo?
Home, estem fent alguna coseta per als 10 anys, sí, però ja l'alcalde ja ho dirà, això li correspon a ell. Jo com a portaveu sí que tinc que dir-te que jo crec que han sigut uns 10 anys, jo crec que ha canviat molt la ciutat i a partir d'ahir pues, l'alcalde ja farà el balanç dels 10 anys i després suposo que pues, cada un regidor també farem pues, un poquet del... I si balanç estem fent o no cada un en la nostra regidoria de com fer
a veure,
les coses.
Veuràs, te parla de tu, me dius, no, antes no me parles de vostè, parlen de tu. Javier... Fa 10 anys que José Benlloc és alcalde. Quant de temps heu estat a l'oposició vosaltres?
A veure...
Els dos junts, me referisc.
Home, els dos junts, nosaltres dos, junt amb Sílvia Gómez, Sabina Escrís, Paco Valverde, som els 5 que estàvem en la primera que vam estar en l'oposició el 2003, també estaven tots a presentar Salvador Capella de cartell, no?, de l'electoral. Després va agarrar José Benlloc ja la candidatura per al 2007, pues vam estar 8 anys en l'oposició, teníem ja companys d'abans com Anna Soler i com Enric Allé, que s'ha de presentar també en l'últim moment que pues, van passar a l'oposició l'any 95, o sigui, el PP va estar 16 anys governant. Nosaltres sí, el 2000 vam iniciar un nou projecte dins del partit que crec que ha sigut, era modernitzar un poquet i fer les coses en un criteri. Crec que ha sigut positiu per a la ciutat de Vila-real, a banda de per al partit.
El PP...
I crec que el balanç és positiu perquè crec que s'han canviat moltes coses, moltes dinàmiques d'uns ajuntaments que veníem d'una època última, que com diem l'altre dia també, el tema de les sentències en què estem pagant, però crec que ha sigut positiu per a Vila-real. Sí, nosaltres vam compartir un projecte, érem gent més joventut que ara, evidentment, perquè això que te parlé ja fa d'això, jo estava funcionari...
Clar, el que jo volia preguntar-te, sí, Javier, sí. Durant aquests 8 anys de l'oposició, que vosaltres plantejàveu aquests canvis, en aquests 10 heu aconseguit tots els canvis que plantejàveu durant aquests 8?
Home, tots és impossible, perquè la dinàmica, quan estàs fora, planteja algunes coses que dins a vegades no se pot fer, però jo crec que molts s'han complit, jo crec que Vila-real és una altra. en el tema de l'esport que jo te puc parlar és un altre totalment diferent, no? El que te dia dels gimnasos, d'instal·lacions esportives, de passar de 26.000 metres quadrats a quasi 80.000.
Però, per exemple, algo que parleu molt durant aquests 8 anys que estàveu en l'oposició i que ara dieu és que ho estem, ja se viu, això ja se toca.
Home, pues lo que diem era obrir l'Ajuntament. Se va obrir exactament. Sobretot passar d'una època que n'hi havia obscurantisme en les coses ja no està, i sobretot passar d'una època que ho feien tot dos empreses, que bueno, en el cas Piaf se va veure que n'hi havia una que ho feia tot i després que han pogut col·laborar en les empreses del poble, no? Jo pues, pues, que te passeges pel poble molt i ho saps i tal, pues gent de a lo millor alguna frase que te diuen, no? És que jo una frase, i la vull dir així personalment sense dir qui m'ho va dir, però una empresa d'este poble que diria, m'ha ajudat meu vosaltres que és meus, no? Eixa frase te redefinís el que va passar, eh? Veníem d'una època que UP se pensava que només ajudava als seus perquè que se restringia, no? com si l'Ajuntament fora d'UP propi. Jo crec que això no, jo crec que aquest Ajuntament hem fet de tot, ens han acusat de fer una part la jura bandera i una altra part l'acte que fem de saltació de la crema de Vila-real, no? de dos parts, no?
Mos queda poc de temps i vull preguntar-te algo. Veuràs, quan un és alcalde 10 anys, els regidors, i te ho pregunto tu personalment, acaben tenint-lo dins d'una bambolla perquè l'alcalde no s'entere de lo que passa en el carrer?
En el meu cas, no. Jo el que té que ser, li ho dic a José Benlloc, com comprendràs, tranquil·lament, perquè tenim una col·laboració de sempre i jo intento sempre, no? Al final és alcalde, la gent en general se té que rodejar de gent que puga dir les coses també i també ajuda que no se siga aquesta bombolla, no? I jo també intento no tindre-la, que també ho dic i ho dic com una anècdota per a molta gent. Jo tinc 5 o 6 amics que es ha dit sempre, amics i masculí i femení, que és a dir, si veu que me torne un poc així a tarambana, m'ho dieu. Jo crec que és bo que tots els polítics ho facin.
Te preguntava això, Serralbo, perquè sé cert que no, tu no tens problema a l'hora de parlar en tot el món, de fet te veig moltes voltes per la ciutat i la gent t'apara, però seria preocupant que al final a un alcalde l'aïllaren tant, no li deixaren fer saber les coses. Tu te planteges tots els dies el fet de que quan algú no ho veus bé li ho dius?
Sí, el que passa és que sí que és veritat que un alcalde pues, té una dedicació molt gran i a vegades alguna cosa que no pot atendre, que també, també atenem els regidors, ho s'acostuma i ho saps també en totes les coses. Vull parlar amb el jefe, no? Siga el que siga, siga ajuntament, siga una empresa, no? I evidentment no pot parlar tot amb el jefe perquè si no se col·lapsa. I el jefe també delega les funcions, no? Al final els regidors són regidors delegats. I a millor si algú parla amb un regidor i no li agrada el que li diu, pots saltar i anar més dalt, però de costum anar més dalt crec que no ajuda que això siga. Pot donar la impressió alguna vegada això, que no te dic que no, pot passar, però jo crec que en aquest sentit, José Benlloc, jo crec que ha pogut parlar amb tot el món, han fet una col·laboració també amb la societat civil molt bona i crec que totes les associacions que col·laboren amb l'Ajuntament tenen també el telèfon, a vegades diu l'alcalde, diu molta gent té el telèfon i de veritat és que té el telèfon molta gent de l'alcalde i li criden directament.
De tots els modos, també t'ha de dir que en funció de a qui li dius, també la cosa va més ràpida o menys, és a dir, és ben fàcil trobar a Serralbo i dir-li me passa això o estic disgustada per algo i tu sempre preguntes, encara no siga la teva àrea, què te passa? Te puc ajudar? I a voltes n'hi ha regidors que això no ho pregunten i ahir tindrien que fer un poc d'autocrítica, eh?
Bueno, a lo mejor es la edad, ya no sé si es la edad o si pasa la gent. No, a veure, jo he intentat sempre fer el mateix i intentar també no canviar de lo que feia abans en moltes coses i continuo fent-lo. Me veig en els amics, veig el futbol en gent que l'ha viscut sempre, per exemple, hi coincidim o veig els esports o me passeig en gent o intento estar, no? Perquè al final si perds aquesta realitat no és bona. Sí, evidentment pues bueno, a vegades també tenim que veure també les circumstàncies de cada un i a vegades pues, hi ha coses que pots resoldre antes o després. Jo també recomano a tot el món, no sols als meus, a tot el món. Jo, com comprendràs, jo porto en esta casa en la Junta de Vila-real entre funcionari i regidor, crec que enguany faré 35 anys.
Claro.
Hi ha quasi la meitat o més de la meitat de regidor i l'altra meitat de funcionari i com he vist passar de tots els partits en efectes d'atenció, de caràcter, però també tenim que comprendre que el caràcter de les persones no tots són iguals, no?
I és igual, millor, i la ciutadania...
Pues jo soc un poc més obert i la gent te conta coses o te para pel carrer més perquè saben que m'apare, però jo crec que té que ser així, no? Al final, la diferència entre un polític local i un polític de Madrid o de València és que Madrid, pues, ell fa una decisió allí i després no té que veure els que estan al seu costat. Així, de ma casa, sí que n'hi ha 200 metres, pues, a vegades costa mitja hora arribar a l'Ajuntament.
Però el que li va alçar el braç també a Jairo eres tu, que estaves allí.
Sí, perquè... Bueno,
en fi, Javier Serralbo, que se mos menja el temps, vale, que en tenim ganar. Bueno. Fins un altre dia.
Vale, gràcies a vosaltres, com sempre.
J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, dale. Get on the floor. Red
one. Let me introduce you to my party people in the club.
I get off the train, baby, it's the truth. It's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dale.
Maria, t'has despedit una cançó molt forteta, eh? O sigui, estàs
sí, animada per ser dilluns. Sí, estic enèrgica per ser dilluns, sabeu que m'agrada.
En fi, demà tornem. Ja saben, ens retrobem a les 12 del migdia en tots vostès. I ara no se'n vagin, per què? Pues perquè entra Javi Mata. Parlamos de què? Del Villarreal Club de Futbol.